Salut i benestar en dijous, i en dijous i en temps de Nadal. Avui tenim amb nosaltres a Gaspar Vera. Com estàs? Molt d'anys, Gaspar.
Molt d'anys a tot, estic beníssim, i aquest temps és un temps que no estem acostumats, però això em fa molta il·lusió tenir aquest temps, canviar un poc de tant de calor.
Sí, nosaltres al Mallorca no estem acostumats. A mi sap que és el que no m'agrada? No podeu obrir finestres per mort del vent.
Tot té la seva cara bona i la seva cara dolenta.
Sí, no m'agrada estar... M'agrada veure el cel i m'agrada... I hi ha gent que sí, això per gustos.
Jo avui m'he llegit un llibre, una hora, a damunt escat del Moll Vell, a damunt un banc. Mira si estava a portes obertes.
No devia fer vent allà.
No feia vent, ha fet quatre gotetes i després m'he anat, però...
Una monada. No, sí, i de vora la foganya que teva, tranquil·lament. Una monada. Bé, durant... Vosaltres direu, però ara segurament en Gaspar mos farà un resum dels programes anteriors, de lo que vàrem parlar. Són unes claus per viure en plenitud i per poder ser feliços amb els nostres moments, amb el nostre dia a dia. I podrem fer aquest resum de lo que vàrem parlar i de lo que parlarem.
De lo que hi afegirem, correcte.
Exacte.
Sí, per fer un poquet de memòria en els oients, pues el segon dia que vàrem estar aquí vàrem estar parlant de set claus per viure en plenitud, i vàrem dir nosaltres. I les quatre primeres varen ser la primera i més important, jo sempre li dono importància i prioritària, és viure de manera conscient, donar molta importància a l'aquí i a l'ara, en vez d'estar tan projectats a futurs i sempre amb experiències del passat, que això és el que ens fa anar molt estressats i tenir pensaments negatius, primer ser conscient. La segona clau que varen donar va ser assumir la responsabilitat. Si vos no recordeu, varen comentar altres responsabilitats possibles, que era assumir la responsabilitat de lo que feim bé, per posar-ho en valor, assumir la responsabilitat de lo que no feim tan bé per corregir tot lo que puguem corregir, però sense intenció de culpabilitat, simplement dient, aquí tenc una àrea de millora, aquí tenc una possibilitat per ser millor persona, millor professional, millor pare, millor lo que sigui. I la tercera responsabilitat era assumir la responsabilitat de com volíem nosaltres que mos afectàs lo que feien les altres persones o lo que mos en revoltava, que això és una de les responsabilitats més... És relativament fàcil, però fica't-se-la de dins un, o sigui, integra-la, requereix de molta consciència, requereix de la primera clau. I després em vàrem dir dues més, que era des de on fèiem les coses els éssers humans. Hi havia dues emocions bàsiques, si vos no recordeu, vàrem dir podem fer les coses des de l'amor o des de la por. I aquí és el...
Aquesta, personalment, mira que l'utilitzo i cada vegada pensar en tu, Gaspar.
Quin motiu?
No, amb això de dir, a veure, cap a on tir? Des de l'amor, jo vull actuar des de l'amor, no des de la por. Per tant, sempre on tirar, no?
Hi ha una petita gran diferència. És sutil, és a dir, les dues emocions, aquestes que són tan potents, poden resultar activadores d'una acció. Amb això, les dues poden servir. És a dir, jo me puc tenir por d'algo i me pot dur a passar l'acció, bé, l'amor també. La gran diferència és que una te fa fugir de lo que no vols i te pot passar tota la vida fugint, però mai t'atraques a lo que realment t'estimes. Entonces, lo que te pot passar és que a mesura que tu vagis fugint i fugint i fugint, te cansis de fugir, te cansis d'escapar i te cansis d'anar contra rellotge, perquè davant no tens res que t'ompli. En canvi, quan fas les coses des d'aquesta emoció de l'amor, tu t'estàs dirigint a algo que t'ompli. I no només això, sinó que a més ets capaç de disfrutar el camí, que això és l'important. Quan la gent fa les coses des de la por, simplement cerca l'objectiu final. L'objectiu final és molt efímero. Sí? Ja en tenim un, em vaig per un altre. En tenim un i em vaig per un altre. I la verdadera abundància és no només aconseguir tot allò que nosaltres vulguem, sinó també disfrutar del que nosaltres facem.
I bé, el que també se nota és que s'escampa com una gota d'oli. Tant el que et sapam, que mos du odis, mos du aquesta rancúnia, com també l'amor. Però no sé si tal vegada, jo encara no ho tenc del tot bé, o que de vegades la sensació, o perquè també tot el que mos envolta, o ho veiem, no vol dir que no, que de vegades veiem més lo dolent que lo bo. Sembla que s'escampa com a més.
És una de les claus, Farah, perquè si tu ara agafes els noticiaris, ho varen dir la darrera vegada, o agafes un diari, tot les notícies, el 95% de les notícies són notícies xereques i que te duen conscient o inconscientment, moltes vegades, la majoria de vegades inconscientment, actuades de la por. És a dir, el que nosaltres anem gravant dins el nostre subconscient són pensaments negatius que al final el que generen en nosaltres són actes des de la por. Jo entenc que les persones que ens estan escoltant i no han sentit mai això, els hi costi molt ara pensar i interioritzar de que molts dels seus actes estan fets des de la por. Però jo els hi recomanaria una cosa. Jo sempre dono una recepta molt fàcil. Quan tu vagis a fer una cosa o prendre una decisió, atura't i escolta el teu cos. Escolta el teu cos i mira quin pensament passen per el teu cervell. Si el teu cos no està content, no està alegre, sents qualque tipus de malestar, qualque tipus d'angoixa a la panxa o en el cos, vol dir que estàs actuant des d'algo que no t'agrada. És a dir, que te fa por o qualsevol dels seus subproductes, angoixa, odi, rancor, venjança, ansietat, el que tu vulguis. En canvi, si tu vas a actuar des d'una emoció positiva, des d'amor, des de, jo què sé, el que tu vulguis, notaràs que el teu cos està content, se sent bé. És molt fàcil.
I que sembla que quan te trobes en aquest estat, tot s'il·lumina. Que direu, bé, com que el nostre cervellet és tan susceptible, sembla que tot té com una lluminositat, no? Si mires el cel, està com més clar, no sé. Sempre tot...
Perquè
això té com una brillantor especial.
Quan actuem des de la por, no cercam aquesta dualitat de bo o xerec, negre o fosc i claró. Simplement acceptam, perquè com que mos atracam a algo que mos agrada, la nostra pau interior és tal que no mos fa falta res més. Aposta a dir que quan actues des de l'amor, no només aconsegueixes els objectius, sinó que a més disfrutes pel camí, que vendria a ser poc més o menys això. El que tu estàs dient.
Sí, sí, sí.
Puc anar a aconseguir, fixeu-vos-hi, la mateixa cosa, i el de puc aconseguir les dues vegades actuant des d'una emoció o des d'una altra, i el recorregut serà molt distint. Jo recomano a la gent que escolti el seu cos, sí? I si veu que no està bé, està inquiet, està nerviós, està algo que no li funciona, que s'aturi i que se demani des de on vaig aconseguir això que vull aconseguir. M'estic allunyant d'algo que no vull i aposta a l'actuació no m'agrada, o m'estic apropant a algo que vull i aposta-me sent bé.
És de, des d'un jo mateix, no des de l'exterior ni de lo que fan els altres, que d'aquí nosaltres no en són responsables.
Això és el que nosaltres, durant tots els programes que fem, intentarem, que la gent sigui conscient i autosuficient. És a dir, que el que passi a l'exterior mos pugui afectar momentàniament, però nosaltres som responsables de dur la nostra vida en esport que nosaltres vulguem i caminar pel camí que nosaltres vulguem.
I una cosa que també sovint llegim d'articles de psicologia i de més, és que tu pots alimentar pots alimentar, per exemple, una persona que els seus actes són des de la por i que només fa que picar, però com dèiem la darrera vegada crec que varen conversar, si tu no ho vols allà queden les seves paraules.
Una persona d'estar oberta.
I si no li dones peixet, això no s'augmenta. Vull dir, arribarà un moment en què aquella persona se cansarà o desviarà el seu objectiu. No?
Una persona d'estar oberta, i el que comentam sempre, si tu no estàs obert a veure uns altres punts de vista, difícilment qualcú extern te podrà inculcar, entre cometes, no imposar, sinó inculcar que hi ha unes altres maneres de viure. La gent, quan sol obrir els ulls, quan toca fons és un disparador que diu ja no puc caure més baix, vaig a veure si trobo unes altres solucions que antes ni siquiera els contemplava, o quan els hi passa una desgràcia, una mort d'un familiar, qualsevol cosa que li digui, ti, d'aquí ja no puc més. I aquí és quan cerquen altres vies que antes ni siquiera contemplava.
Que és curiós que hi ha persones que els hi passa això, no? Han de tocar fons, però n'hi ha d'altres que hi neixen, ja neixen amb aquesta recerca de tota la vida, des de petitons.
Fixeu-vos que la primera recepta era ser conscient o inconscient. Normalment aquesta gent que ja des de petitons tenen aquesta lluminositat o són il·luminats o tenen aquesta consciència.
Que van a la recerca d'això, sí.
Deu-se perquè han rebut uns inputs dels seus familiars, dels seus mestres, de les persones que els envoltaven destinats a seguir aquest camí. Rares vegades una persona que neixi en un ambient poc conscient, vale? Que no és inconscient, sinó poc conscient, rares vegades per si tot sol, des de prematur, des d'edat jove, anirà a la recerca d'aquests camins. Ara, per exemple, jo, des de
bé,
que vaig...
De vegades passa que diuen, no sé de on ha sortit aquest infant, sí, no?
Sí, sí.
De vegades passa.
Jo en conec, eh? I ells sí, se qualifiquen de bitxos raros, que a vegades deien, mira, pues, quan tothom anava a jugar a futbol, jo escoltava el programa d'en Ramiro Calle, que era un mestre ioga de fa molt d'anys. Sí que sol passar, benvingut sigui. Ara, és que tenim la responsabilitat de tenir menuts en el nostre càrrec, fills o de més, hauríem de ser molt conscients dels missatges que els hi enviam. Perquè dels missatges que nosaltres creiem que són quotidians i són inofensius i no en són conscients, aquí li estem gravant, però a Cincel, tot el que en el futur serà el seu subconscient. I a partir d'aquí, ell començarà a actuar. Perquè nosaltres actuam en 95 o 99% de les vegades des de l'inconscient. És a dir, des del que tenim gravat en el subconscient. I moltes vegades els familiars, pares, mares, mestres, donam receptes, les millors receptes que sabem amb la millor intenció, però han d'anar alerta. Per exemple, digue-li un fill, no serveixes per res, moltes vegades. Ets un patoso, no en tens ni idea, això se te dona molt malament. Si li repetim moltes vegades, al final ell ho agafa com una creença i mai ell s'adonarà com a persona vàlida amb aquell aspecte.
També hi ha una altra cosa, i ara tal vegada m'ho desviam un poc, que de vegades els pares feim, que has de comparar. Comparar amb un altre, comparar amb un altre germà, per exemple, sense voler. Sense voler per bé o per mal. I les comparacions també, a vegades, no sempre, depèn de cada un, ho reben d'una manera o de l'altra i pot fer mal.
Total, nosaltres estem acostumats...
Després ella haurà de fer neteja.
Sí, nosaltres estem acostumats a haver de demostrar les coses mitjançant la dualitat. És a dir, estic bé perquè també sé quan estan malament. Això és bo perquè també he notat lo xerec. I a vegades en els nens, doncs, quan tenen germans o en els amics, empleem la comparativa, sense saber si impacta que li pot causar moltes comparatives en aquell nen. Perquè després el que tu dius, en sa gran, com sortirà aquest nen? Què tindrà gravat en el seu subconscient? Sempre comparar-se amb altres persones, perquè és l'únic que coneix. Ho fa de manera inconscient, no ho fa voluntàriament. Simplement és que, com que ell li han ensenyat a comparar-se, sempre s'estirà comparant. Sempre que tu te compares ha d'haver un guanyador i un perdedor, un millor i un pitjor. Jo intentaré en el meu fill que siguin ells, que siguin feliços, que siguin conscients que venen de fàbrica en tot el necessari per ser feliços i que no cometin els errors que com jo, per favor.
I l'acceptació del que passa en tot a la nostra vida i a tot el que ens envolta, això també és un tema que no sé si ho has de tocar o no avui.
Em poden tocar perfectament, m'encanta.
Sí. No, perquè és que van passant coses i de vegades hi ha coses que no estan a les teves mans. I l'actitud que tenim nosaltres, el que passa, és molt important per poder continuar la vida.
Correcte. Jo, des de que vaig escoltar una frase molt, molt, molt fàcil, però me va impactar molt, tot passa per a bien. És a dir, no tot mos passa a nosaltres, sinó tot passa per nosaltres. Poden passar coses de les quals nosaltres no haguéssim pensat que això fos bo per nosaltres. D'allà sempre li poden treure un aprenentatge. És a dir, per què m'acaba de passar això a jo? Què li puc treure de bo? Què me vol demostrar el bon Jesús o l'univers amb això que m'acaba de passar? Per què? Perquè només per fet de pensar d'aquesta manera, el que estàs activant tu ja és el millor de tu, a la recerca de per què t'ha passat i ser millor. Quan el que fas és emplear les coses negatives per comparar i fustigar-te, allà és quan treus el pitjor de tu. És quan comences a actuar precisament des d'aquesta emoció de por. De por, de comparació, de no ser suficient, de no ser acceptat.
I sentir-te tu culpable o fer culpables en els altres.
Total. Que quan tu no fas culpable en els altres, els altres són un fel reflex, això ja ho hem dit cada programa, de lo que tu tens de dins. Perquè si tu no vessis aquella culpa a l'altre, si tu no la tinguessis, vull dir, no la reconeixeries en l'altre. Quan tu dius, tu ets dolent per això, vol dir que tu en això ho reconeixes, ho tens de dins.
Sí, sí. I després hi ha coses que també dèiem, alerta, que per això és un man d'estopa.
Correcte, sí. I això ho dèiem perquè m'ho surt,
sí? O perquè ho deien els repredins que vés a saber de bon mort bé, no?
I aquí dic, i hem de prendre consciència de que moltes vegades quan dèiem això estem gravant en el subconscient dels menuts, pues, precisament aquesta frase que ja mos deien els repredins, que potser en aquella època tenia sentit, però passat 200 anys no en té cap de sentit.
No. Així és, així és. Bé, claus per viure bé, per ser feliços, i amb aquests detalls que, no, com tu comentes cada programa, no és res nou.
No m'ho has inventat la roda.
Simplement és aturar-se i reflexionar damunt qui som nosaltres, cap a on anem i cap a on volem anar i de quina manera ho podem fer.
No és res nou, però si tu mires en el teu voltant, quan vas agafant consciència i dius, uau, no és res nou, però no és si lo sabes, és si lo apliques.
Aquí està,
que si ho apliques en
vèxic. Podem llegir molt de llibres, anar a moltes xerrades que tu també fas, conferències i demés, però després estàs dia a dia. Sí, després... Sí. S'ha d'aplicar.
Total. Mira, en altres les formacions que fem de desenvolupament personal, jo estic cansat de veure-ho. És a dir, durant dos dies d'immersió o tres o el que duris curs, veus a persones sortir molt diferent de lo que han entrat per bé. Però com que jo ja tenc experiència en tot això, al final penses, mira, d'aquí, de 30 que se'n van d'aquí, els 80, 85%, 90, d'aquí una setmana, d'aquí un mes, menys d'un any, tornaran a ser exactament les mateixes persones. Inclús haguent-li demostrat durant 3 dies que se poden fer les coses distintes, perquè, a més, les nostres formacions són molt d'alt impacte i són molt demostratives, ensenyem el com, no és que... Per què passa això? Perquè les persones surten en el carrer i una altra vegada tot el que hi ha al nostre voltant mos com a menja, mos com a engulla. Sí, sí. I si tu no agafes uns hàbits per rompre tota aquesta informació o tot aquest voltant que te rodeja, és molt complicat. Ara, és supersenzill. Simplement claus d'agafar hàbits en la teva vida que t'eduquin cap allà on tu vols i caminant pel camí que tu vols.
Molt bé. Conversem un poc més d'altres claus.
A mi, algo que és fonamental per jo. Quin tipus de pensaments duim en el nostre cervell? És a dir, nosaltres tenim, sempre dic jo, un jo bo i un jo dolent, o el nostre ego, que li diu la gent, i la nostra essència. Quina és aquesta cançoneta que mos repetim dia darrere dia, darrere dia? Aquesta veu que no s'atura mai. És a dir, com alimentam el nostre cervell? Perquè els pensaments és el llenguatge i són els aliments del nostre cervell. I les emocions són els aliments i, o el llenguatge del nostre cos. Quin tipus de pensaments duim durant tot el dia? Això és el que mos han de demanar. És a dir, aquesta cançó que mai s'atura dins el nostre caparret, que mos està dient? Perquè si mos diu coses positives, bien.
Que la millor, com que dus l'automàtic posant notifixes, però sí, tal vegada en les paraules que surten de la teva boca, que les has pensades.
Correcte. Això és la programació neurolingüística.
Per tant, si no te fixes en el que penses, fixa't en el que dius.
En el que dius, però inclús així... És molt difícil que la gent que encara no ha pres un nivell de consciència un poc més alt de la mitja se'n doni compte. Però ho posem en un exemple gràfic i veuràs com tothom se'n dona compte. Que fa el primer que les persones, quan se desperten, moltes persones, el primer que fan és aturar despertador en el seu telèfon mòbil. I acto seguido, WhatsApp, Facebook, Twitter, i allà se'n mengen totes les notícies que hi ha, bones, dolentes, mitjanceres, la gran majoria ja ho saben, són dolentes. Després què feim? Anem i posam les notícies i després m'on anam a berenar i agafam el diari. Això per no dir el que feim entremig. Sí? Entonces, només a les 3 o 4 primeres hores des de matí, des que t'has aixecat fins que has berenat, la quantitat d'informació que t'arriba a tu negativa fan que tu contaminis els teus pensaments.
Ara imagina't tu la neteja que han de fer els qui fan feina en els mitjans de comunicació. La neteja que han de fer, interior.
Jo sempre he dit el mateix, el mitjà de comunicació podrien dir, sempre ho he dit, podrien donar igual de números de notícies bones que xereques. És vera que no ven, però és vera que n'hi ha, si no el doble.
Però si ets un mitjà públic en altres que segueixes l'actualitat del món...
Sí, correcte, correcte, però fixa-vos-hi.
Del cudi poques coses dolentes d'aim, però de la resta del món tot el que surt en premsa...
Correcte, correcte. Tot el que surt en premsa, després tot el que surt a la ràdio, però inclús de el que surt en premsa, jo que sé, agafem el pitjor que pugui passar, inclús el darrer atemptat que ha hagut a Berlín, que ha estat un tio sonat que ha atacat amb un camió. Si cercam les històries heroiques i bones que ha hagut d'aquest succés, n'hi haurà 10 vegades més que de xereques. 10 vegades més que de xereques. Per tant, a on posem el foc a nosaltres? En el bo o en el xerec? En el que ens agrada o en el que no ens agrada? Que això era una de les claus que varen dir el darrer dia. Hem d'anar molt alerta, perquè allà on nosaltres posem el foc és allà on nosaltres generem un pensament. I el pensament, l'únic que genera és una emoció. Si jo penso en negatiu, contaminat en negatiu, les emocions seran negatives. Després de les emocions va un acte. després de l'acte tenim el resultat. És a dir, no mos queixem nosaltres si tenim resultats dolents o que no mos agraden contínuament. No culpem a l'exterior, perquè la resposta està dins nosaltres. Com hem alimentat el nostre cervell, quin tipus de pensament tenim per generar X emocions que mos duen a passar l'acció i aquesta acció mos dona uns resultats.
Sí, sí. És senzill de dir-ho, però com tot, com fer exercici. Si vol tenir un poquet de múscul, tu l'has d'exercitar cada dia, li has de dedicar un temps. I en això també.
Jo ara,
no ve per inspiració divina.
Jo seré un poquet agressiu perquè sempre ho som amb això. Un dels pitjors mals de les persones és no comptar la veritat. És a dir, tu te'n vas a qualsevol persona i li dius, amb un exemple gràfic, què és el més important per tu? I te dirà, salut. Dic, quantes hores te cuides? Ah, no, jo és que no t'entens. I no te contis mentires. No te la contis.
No és important.
O sigui, lo important per tu no és la salut. És altres coses. Però no te contis mentires perquè entonces mai trobaràs solucions als teus verdaders problemes. Mai. Sempre que tinguem un resultat que no mos agradi, mirem de dins i lo més important, conta't veritat. I quan és que mos contem veritat a vegades? Quan tocam fons o quan tenim una desgràcia? Perquè ho veig tot claríssim. Uepa, això no és el que volia, però realment no fa falta tocar fons.
Ara m'has fet pensar en moltes persones que vas dia a dia, que sempre van a tot, a pastilles, que no tenen temps per res i que fins i tot no tenen temps per agafar el telèfon, per exemple, si viuen en fora, i dir, bon dia, jo que sé, ara que ve Nadal, bon Nadal, sí, té molta feina, però sempre tens 2 minutets per saludar-te i sentir-te a sa veu. I doncs no, s'estima més dir, és que no t'entens, és que vaig, que no vegis,
jo t'agafo
no t'entén de res.
Jo t'agafo els guants. Que el més important per tu, la meva família, quant de temps li prestes a la teva família? Inclús sí, estan fora.
Jo tot el que puc.
Sí? No me contis històries si durant tot el dia no tens ni 2 minuts per cridar els teus fills o un dia a la setmana anar a cercar-los. No me contis mentires, però sobretot no te'ls contis a tu, perquè després entraràs en conflicte intern, perquè tu dius una cosa i en fas una altra.
Lo curiós també d'això és que hi ha una persona que té feina, que a més si és dona o home és igual avui en dia per iguals, sa casa, gelats, acompanyar-los aquí, allà, molt bé, però sempre té temps per un amic, per una amiga, persones que potser no tenen feina, de feina remunerada, que estan a casa seva, que fan a sa casa i de més, però no tenen temps. Ai, és que no he tingut temps, és que no puc anar a caminar, és que no puc, saps, no puc, i es vola.
És qüestió de prioritats.
Es vola.
És qüestió de prioritats. Exacte. O sigui, comença pel lo primer, pel lo que realment sigui més important per tu. Jo tenc un joc, a una de les conferències que tenc, que sempre dic el mateix. A sort de prendre decisions per saber si són bones, escriu un paper, això els oients ho poden fer, les 5 coses més importants de la teva vida. I qualsevol decisió que prenguis, pensa en com afecten aquestes 5 coses. És un joc molt senzill i molt fàcil.
Que curiós, si ho faré en això.
Si tu poses mi família, 1, salut, 2, el diner no importa, que mos diuen, sí o no? Si així mos han educat. Però resulta que estàs tot el dia a l'oficina per treure un sou, entonces t'estàs contant mentires. T'estàs contant mentires.
Sí, sí.
I no me diguis que no necessites sou, que jo te diré que sí. Claro que el necessites, però ja tens per tot. Sí? Entonces, pensa com afecta directament en això. 5 cosetes, o 3, les 3 més importants. I qualsevol decisió, du-les cap allà i a men com afecta la teva decisió en aquestes 3 coses que per tu has dit que són les més importants de la teva vida.
Sí, 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 sí. Bé, amb això de pensament positiu, també hi ha, no sé si estàs amb aquesta filosofia o no, que si tu realment creus en una cosa, no el que desitges, sinó el que creus se materialitza.
Se manifesta. Jo ara estic...
Se manifesta. No sé.
Un any i mig estudiant això. Sí. De fet, quan ens vàrem veure a l'avion a Barcelona, crec que tu anaves a Barcelona, jo anava a Sitges a un curs de 3 dies d'un doctor molt famós americà que es diu doctor Joe Dispenza, que xerra d'això. Com mitjançant la meditació gravam en el nostre subconscient coses noves perquè una vegada que nosaltres ho sentim siguem capaços de manifestar-ho. Té tota la lògica del món. Ara no tenim temps, però si voleu un dia en podem parlar un programa sencer.
Ens queden 6 minutets.
Perquè és lògica pura per fer aquestes coses. I jo sí que hi crec. De fet, mireu, avui estic llegint un llibre i m'ha fet reflexionar damunt això. Quantes vegades, ara posaré com a exemple, El que passa que ens hem acostumat a dir, ah, tot és casualitat. Quantes vegades no hem anat pel carrer o hem fet una cosa i t'has aturat i has dit, coño, això ho havia somiat.
Sí.
Qui no li ha passat això?
Sí, un déjà vu.
Claro, el que passa és que la gent ens han educat i ens han ensenyat que això és casualitat. I jo dic, bueno, el millor és causalitat, no casualitat. Uh-huh. És que el millor primer l'has creat tu i després se t'ha manifestat. Jo sé que això no és popular, que la gent ens pot tatxar de locos ara quan sortim al carrer.
Sí, segurament.
Però jo m'estimo ser impopular i loco i ser feliç que no ser popular, ser aclamado i ser infeliç. Jo et dono aquesta
reflexió.
Com deia
el gall a la gallina, que diguin el que vulguin, que jo ja estic content, no?
Total.
Aquella cançó infantil.
Total.
És curiós perquè hi ha persones que ho han pogut comprovar, que, atenció, que no és el que un desitja, sinó el que realment un creu.
Mm, correcte.
Creu. Ho creu, que allò és així.
Ho creu perquè hi ha una llei que és la llei d'assumir que ja ha ocorregut i tu per assumir-ho i sentir-ho, és a dir, no només has de tenir el pensament que allò és possible, mm-hmm. sinó que ho has de sentir.
Com que
perquè,
ho
és. Perquè nosaltres enviem campos electromagnètics, és a dir, el que pensam envia una senyal i el que sentim en rep una altra.
El que és la llei de l'atracció, no?
Correcte. Sí, el famós llibre El Secreto,
sí.
Que va ser tan mal interpretat i tan mal usat, xerra de l'univers quàntic, que és aquell univers allà on existeixen totes les possibilitats i que realment és vera. No té sentit que no existeixin. És a dir, perquè posem l'exemple més comú, és dels dos bés, sí o no? Dos bés n'hi ha per tots. N'hi ha per tots en aquest món. N'hi ha per tots. El que passa que realment uns de cada vegada en tenen més i els altres de cada vegada en tenen menys. Posen qualsevol cosa.
I és curiós això, que potser un amb un mateix no s'hi fixa, però sí que m'ho fixam amb els altres. I hi ha exemples de persones que sempre van justes, de dos bés, cada mes justes, i guanyen el mateix que un altre, que normalment va bé, que no, potser no té molt de dos bés, però sí que pot viure més a manco bé. I cobren el mateix. L'actitud d'una i l'actitud de l'altra. Fixeu-vos-hi, com pensa una i com
Correcte.
Pensa l'altra.
Hi ha un estudi molt curiós que se va fer a Espanya, ara no sé de qui és, perquè si no us citaria la font, d'estudiava gent que se n'anava a concursos i guanyava dos bés en els concursos, sí. d'això, de lo que fos, i és 93% d'ells no només en menys d'un any havia polit tots els dobbers, sinó que en damunt tenia menys dobbers d'en so que havia anat en el concurs. O la gent que com un dia d'avui guanya la loteria, si tu no tens una educació emocional i una educació financera, realment te poden durar molt poc. És a dir, els dobbers és una cosa neutral i els dobbers ho emplea la gent. És aquí on no entra ja la neutralitat. Els dobbers ben empleats poden fer coses molt, molt bones. I els dobbers mal empleats poden fer coses molt, molt, molt dolentes.
Bé, això és per adornar un poc a la vida, no?
Correcte.
Perquè, com deia la nostra companya, la Margalida, avui de matí, quan mos han donat pas en els informatius, si mos toca la loteria, potser tindrem un vestit més bo, unes sabates més bones, podrem anar més de viatge, però són adornos, no?
Mireu, jo sempre poso un exemple, sempre poso el mateix exemple. Ens hem acostumat a viure una velocitat vertiginosa, assusta. Per què vivim en aquesta velocitat? Per què hem de fer tantes hores de feina? Per pagar moltes coses que nosaltres hem anat adquirint al llarg de la nostra vida, ja sigui hipoteques, cotxes, coles dels nins. Jo ara m'agradaria fessin una reflexió a la gent que ens està escoltant. Per viure, aquesta pregunta és simple, per viure, mira en el voltant de lo que tens a casa teva i dim lo que realment necessites per viure. El 85-90% de les coses podríem prescindir d'elles.
Totalment.
I aquestes són les coses que mos fan anar a una velocitat vertiginosa, mos fan viure una vida que no volem, no mos deixen ser lliures i mos fan ser inconscients 100%.
Sembla mentida, Gaspar Vera, però s'ha acabat el temps.
Bueno, seguirem, però
sí.
Dia.
Ara ja, fins l'any que ve.
Fins l'any que ve.
Fins l'any que ve, no mos tornarem a trobar. No sé ara exactament el dia, perquè no tinc cap calendari. Però bé, te desitjam a tu, família, que passeu un bon Nadal, suposant que sí, que junts,
sí, sí, sí.
I amb els dinars familiars, sí. I sopars i demés. I molt prest esperam aquí davant els micròfons del Cudi Ràdio.
Igualment.
I a veure si de mica en mica tots aprenem a tenir pensaments positius i a ser més feliços.
I a més és molt divertit. Jo també desitjo a tothom que mos escolta que passi un bon Nadal, que entri bé l'any i sobretot els desig el millor d'ells.
Molt d'anys, bon 2017, Gaspar, que
Igualment.
Segur. Jo crec que aquest 2017 no es que ho cregui.
Se romprà, de bo que s'irà.
Estic segura. Però no, i són desitjos, però també estic segura de que serà bo.
Ho ha de ser, ho ha de ser.
serà Iespa.
Molt bé.
Em present. Gràcies. Molt d'anys.
Molt d'anys. Adéu-siau.